El Col·laboratori de Valls presenta el programa d'Innovació Social i Digital. Benvinguts al podcast d'Innovació Social i Digital. Avui estem amb Sergi Frías, director del Laboratori d'Innovació de CoboiLab. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Bé, ja he fet uns quants podcasts parlant sobre això de la innovació social i digital i pregunto a tothom una miqueta com veu que la innovació, què és, però abans que res, m'agradaria que expliquessis què és això de CoboiLab i què feu, quina és la vostra tasca, no?
D'acord. D'acord. Bé, doncs CoboiLab, tot just fa res, hem de complir 10 anys ja, 10 anys d'un laboratori d'innovació pública, però hem arribat a ser un laboratori d'innovació pública ara, diguéssim que hem tingut una evolució bastant orgànica i podríem dir que hi ha hagut 3 cobois diferents en aquests 10 anys. I vam començar en l'àmbit més de l'emprenedoria i l'economia social i cooperativa. Després vam evolucionar cap a un laboratori d'innovació social més centrat en iniciatives socials, impacte en el territori, i ara ens hem convertit i ens sentim bastant còmodes al que seria estrictament un laboratori d'innovació pública, a cavall, diguéssim, entre el que seria, sense entrar en molts tecnicismes, però perquè la gent que l'interessi es pugui situar, estaríem a cavall entre un policy lab i un gob lab, no? Seríem a cavall entre aquests dos referents de tipologies de laboratoris. I, bàsicament, amb una frase, potser el que podríem resumir és el que estem fent actualment ara és estem posant la nostra feina, la nostra tasca, gira entorn dels reptes de ciutat o de territori, és a dir, posem al centre el repte en si mateix i el que pretenem és inspirar, motivar i facilitar formes o altres formes innovadores de fer política pública, sempre aprofitant la intel·ligència col·lectiva i amb aquesta lògica de col·laboració entre els diferents agents implicats en un repte. I això seria una miqueta el que fem.
Molt bé. M'ha semblat molt interessant perquè vosaltres apunteu directament a la innovació dins del que seria la governança, no? És a dir, com l'administració es relaciona amb el ciutadà i, a més, per fer-ho a través de la innovació, no? És a dir, la metodologia innovadora per que l'administració es pugui apropar més al ciutadà i donar millor resposta a les necessitats que té.
Doncs sí, ens sentim molt còmodes amb això, perquè jo crec que el que ens ha costat més al llarg del temps, ara que hi ha una certa perspectiva, és saber sovint el que no ets, no? Perquè segur que estaràs d'acord, i això ho hem parlat algunes vegades, que quan treballes a l'àmbit de la innovació, sovint és un calaix desastre difícilment definible, llavors i té una part bona, però també té una part dolenta, que és que a vegades potser diversifiques o no acabes de comunicar o de transmetre el que ets perquè vols abarcar moltes coses, perquè moltes coses requereixen innovació i perquè moltes coses no estan encara encasillades en departaments de la pròpia administració pública. Llavors, tot allò que surt de lo normal tendeix a anar cap a espais d'innovació, departaments, laboratoris, etc. No? Però, com et deia, amb el pas del temps hem après, jo crec, a saber polir i saber el que no som, i des del que saber el que no som, la següent pregunta seria en què realment som bons i bones i en què realment podem aportar un valor afegit a la institució per la que treballem. I llavors va ser, com tu dius, ens hem donat compte que el que aportàvem era una metodologia, una manera de fer que sí, està, diguéssim, sota el paraigua de la governança, però que també per mi va més enllà. I seria també noves maneres de relacionar-se amb tots els agents del territori. Que, òbviament, això és governança, eh? Però, diguéssim, que hi ha aquest component relacional a l'hora d'afrontar allò que és públic o allò que té, no?, un interès comú, no?
Uh-huh. Per mi, un de coses interessants, no?, amb aquest enfoc, que, a més d'aquest abordar el públic des de lo comú, també és parat del repte al centre de l'acció al centre, no? I llavors, identifiqueu els reptes, els consensueu que aquest repte és un repte interessant i busqueu agents per col·laborar. Com us organitzeu per organitzar la vostra actuació?
Doncs és una bona pregunta perquè diguéssim que ve per diferents... té diferents entrades al repte. Jo sempre dic una miqueta en broma que és que tenim bastants jefes i bastant responsables, començant per nosaltres mateixes. És a dir, diguéssim que hi ha diverses maneres de respondre a aquests reptes. No pot venir per un mandat exprés d'alcaldia, perquè això no ho he dit, però ara, diguéssim, en aquestes iteracions del laboratori, ara mateix, i no és casualitat, jo crec que això també és bastant il·lustratiu, almenys a dia d'avui encara estem depenent d'alcaldia. Això té un component més estratègic, per tant, hi ha mandats i demandes concretes. No? Per tant, doncs jo què sé, el proper mandat posarem el focus en joventut o dones o agenda urbana, per dir alguna cosa, no? Que està bastant relacionat realment amb el que estem actualment. Però diguéssim que hi ha un mandat expressament polític. Després també tenim els finançadors. És a dir, si tu presentes a un PEC o a una subvenció de Diputació de Barcelona o inclús europea, el propi projecte t'exigeix que treballis d'una manera o uns temes en específics a vegades. Per tant, els reptes estan condicionats a qui paga, que òbviament han d'estar alineats amb el teu pla de govern, etc. Però sí que, en certa manera, ens devem a aquells que ens paguen. Per tant, també seria una manera d'entrar als reptes, no? I després hi ha una altra que sovint ens l'oblidem o sovint altres companys i companyes del nostre àmbit no tenen la sort que almenys nosaltres tenim fins ara, que és que nosaltres també decidim impulsar algun tipus de repte que considerem interessant. Què vol dir això? Això és important, perquè això sí que m'agrada incidir, perquè és el que a vegades diferencia estar en un laboratori o no estar en un laboratori. Jo soc dels que pensa, això és molt discutible, però ja en podem parlar avui si hi ha temps o quan vulguis, però soc dels que pensa que si treballes en un laboratori, el laboratori té unes característiques que no té un departament estàndard. Un laboratori té l'obligació, entre cometes, d'experimentar, per definició. Quan tu experimentes, has d'experimentar escoltant les tendències del teu voltant, analitzant-les, estudiant-les, intuint-les sovint. A vegades també hi ha un component d'intuïció i no és gens ajudatiu. Em sembla que, de fet, jo ho defenso molt, no? Però què vull dir tot això? Que nosaltres mateixes, un dels canals pels quals entren els reptes també són les nostres pròpies decisions com a laboratori. Per tant, tenim com una conjunció de reptes, tant de mandat polític, tant de projectes en els que tinguem immersos multiactor amb diferents municipis o diferents laboratoris, i després tenim els que nosaltres decidim. Per exemple, poso un exemple molt, molt ràpid, però perquè es pugui entendre millor, ningú ens ha demanat que estiguem ara flirtejant amb eines d'intel·ligència artificial o que estiguem, per exemple, fent recerca d'un tema que es diu gestió d'expectatives. No? Això no està sobre el paper, però entenc que el laboratori ha de tenir aquesta iniciativa pròpia, aquest espai, aquest percentatge, diguéssim, d'autonomia que et permet anar un pas per davant per també ser útil després als altres departaments o a l'equip de govern. No? S'ha dit d'una altra manera, i acabo. Crec que la meva manera d'entendre el laboratori està molt relacionat també amb intentar estar a l'avantguàrdia de l'acció pública. I això, tot i que soni molt pretensiós, crec que no ho és, en el sentit de entès avantguàrdia com a la punta de llança del que pot venir, intentar testejar-ho abans per tenir, diguéssim, eines perquè quan vinguin les coses i es facin més mainstream o tinguin o les problemàtiques de les tendències socioeconòmiques estiguin més presents, el laboratori hagi pogut coquetejar i tingui algunes claus, no?, per poder escalar a nivell d'administració. Això seria, diguéssim, el plantejament.
Sí. Molt, molt, molt interessant, això. És que els reptes surtin de tot arreu. De qui el detecta i qui troba el finançament per dur-lo a terme, no? Vindria a ser la cosa.
I seria un d'ells, segur, sens dubte.
Llavors, tu creus que tot ajuntament, no sé a partir de quina mida podríem considerar, que creus que necessitaria aquest Departament d'Innovació Social i Digital, que hi hagi algú que faci aquesta tasca de investigar, provar coses, adaptar-se a la realitat per donar millors solucions al ciutadà? Mm-hmm. Creus que això hauria de ser com un departament com el de joventut, que acostuma a ser un departament que hi ha els ajuntaments, o creus que no, que no és necessari, que és un... que algun ajuntament podria no necessitar-ho en algun moment.
Uh-huh. Doncs jo crec que és una bona pregunta, perquè depèn, és a dir, depèn com mantenguis la innovació a la teva institució, a la teva entitat, no? No he de fugir de la pregunta, però jo faig una prèvia. El que sí que estic segur o convençuda és que la innovació ha d'estar, diguem-ne, permeable a l'entitat. Això no pot ser un bolet aïllat. Vale? Això, hi ha molts exemples i algun altre dia en podem parlar més. Però diguéssim que és a dir, cada vegada és més evident, i també és veritat que cada vegada hi ha més consciència dins de l'administració pública, que la innovació no és algo frívol, folclòric i més o menys interessant, que ho és, interessant i molt, sinó que és una eina indispensable per canviar coses. Quina és la sort que tenim ara, entre cometes, els que treballem en innovació? Que com que tot està, diguéssim, en crisi, absolutament tot, tots els sistemes, econòmic, polític, social, tot s'ha replantejat. O sigui, hi ha una sensació, no sé si tu la sents així, però jo la sento els últims anys latent, de que tot, en certa manera, s'ha de repensar de fons. Llavors, aquí la innovació té un paper molt gran. Llavors, responent-te, ha d'haver un departament ad hoc d'innovació depenent com la institució o els responsables d'una institució vulguin permear aquesta innovació. Jo ho veig de dues maneres. Pot ser que hi hagi un departament, pot ser que hi hagi un laboratori, però el que tinc claríssim és que no poden anar de manera independent. Han d'estar, diguéssim, molt alineats, ha d'haver com una espècie de fil conductor, han d'estar connectats a diferents àrees de l'Ajuntament. I et deus estar pensant, vale, perquè això passi, ha d'haver una legitimitat directa. Pues per això, justament, crec que han d'estar les innovacions molt vinculades, almenys que potser jo ho he viscut així i estic una mica sesgat, però entenc que han d'estar molt recolzades o fins i tot dependents de grans departaments tipus alcaldies, cabines d'alcaldia o diguéssim, espais estratègics on la innovació pugui permear. O, si hi ha un laboratori, un departament diguéssim, únic, que tinguin la legitimitat, que tinguin la capacitat de mobilitzar recursos, de relacionar-se amb altres departaments. M'entens el que vull dir? És que no és tant si existeix per si sol o està en tota la institució, però una o l'altra, el que tinc clar, és que ha de permear la institució. No pot estar individual fent la seva batalla.
Sí, sí, m'has respost perfectament, perquè la meva idea és necessari que hi hagi que haguem de fer innovació en la societat actual, cal que hi hagi d'haver innovació, i dius, m'has respost sí, d'alguna manera, no cal que hi hagi una institució que sigui som els de l'innovació i anar amb una bandereta, no cal. Però sí que no. És un element estructural de cada sistema i que cada sistema se l'ha d'inventar ad hoc.
Sens dubte, sens dubte, justament això que dius és molt interessant perquè per mi ad hoc és molt important. Perquè cada entitat té la seva idiosincràsia, té la seva tradició, té les seves dinàmiques. I també ho hem parlat alguna vegada, no podem replicar models d'innovació perquè sí. O sigui, jo no estic profundament en contra de replicar models sense adaptar-los al context i la realitat, no? On els vas adaptar. Però això no vol dir que això serveixi com a excusa per no fer-ho. Sí, aquesta és la gràcia, no? Perquè molta gent aquí es bloqueja i diu, bueno, com que jo no tinc la realitat, posem de cowboy, doncs millor no el fem, no? Bueno, depèn, potser la paraula no és laboratori, o sí, o potser has de ser molt ambiciós fer un laboratori absolutament transversal, o no, o pot ser un laboratori, pot ser un grup de laboratoris relacionats amb diferents àrees, cada àrea pot tenir el seu propi laboratori, o pot haver un departament que aglutini, que coordini processos d'innovació a l'Ajuntament, això seria fantàstic també. És a dir, hi ha múltiples formes possibles, simplement ha d'haver la voluntat d'incorporar la innovació en aquests processos de canvi. No?
Uh-huh. És a dir, hi ha d'haver un recolzament institucional que digui...
Sens dubte, si no és possible.
L'alcalde o l'alcaldessa, que digui, això hi ha de ser sí o sí, com sigui, però s'ha de fer.
Perquè si no, estem abocats a l'anècdota i a lo, bueno, això, a l'anècdota o... i no, jo per mi jo tinc l'ambició de que això ha de ser algo transformador.
Uh-huh. Molt bé, sí, sí. ara m'agradaria que m'ajudessis a explicar a la gent tot això que estem fent amb núvols, no? Que ens entenem nosaltres de què estem parlant, però posem-li exemples a la gent que s'està escoltant de què pot ser un cas d'un repte, com
treballem.
Que heu treballat, que la gent entengui això en accions, en què es produeix i per què serveix, no? Perquè la gent, a vegades, si no entén un tangible, no sabem expressar massa bé què ets
conscient. Sí. Sens dubte. De fet, això que dius és una cosa que últimament ens hem obsessionat bastant en el sentit d'explicar qui som a través del que fem. Perquè, tot i que tinguem un disco darrere, tot i que tinguem molta feina analitzant i debatent i qüestionant-nos, que crec que sens dubte ha de ser-hi, és veritat que no ha de ser el que o l'objecte a comunicar necessàriament a la ciutadania. Perquè, com dius tu, pot interessar més o menys a un perfil de persones o de professionals. I justament estem fent l'esforç, abans t'explicaré quatre exemples, d'explicar el que fem a través d'exemples. Per exemple, les xerrades últimament que fem partim a partir d'exemples ja no... Entenc que és la manera que cala més, no? O sigui que crec que fas bé de preguntar això. Llavors, et posaré tres o quatre exemples que havia pensat que diguéssim que il·lustren bastant la tipologia de maneres de fer, diguéssim, que tenim des del laboratori a l'hora d'afrontar reptes, no? Perquè, clar, en funció del repte actues d'una manera o d'una altra. La prèvia que m'agradaria fer és aquesta manera d'afrontar un repte, nosaltres l'entenem des d'un punt de vista més experimental, on apliquem metodologia però provem coses, si hi ha com un experiment. També l'afrontem des d'un punt de vista relacional. A vegades tenim una tasca més de hosting, d'acollir, no? Diferents agents i fer-los, diguéssim, treballar d'aquest component més relacional. I a vegades tenim un component purament de gestió de coneixement. ¿Vale? Tenim aquestes tres potes de com gestionem un coneixement que després el traduïm perquè l'equip de govern o les persones executives o amb responsabilitat de l'Ajuntament puguin prendre les decisions pertinents. No? Per tant, tenim aquestes tres maneres d'aproximar-nos. No? Des del fer, des del relacionar-se i des del pensar. Des del pensar, analitzar i traduir una miqueta conceptes complexos. Vale? Això seria com la manera que tinc d'aproximar-nos. Exemples concrets com em preguntaves. Per exemple, un molt paradigmàtic que tenim, o un parell, seria el pacte de ciutat post-Covid, que va durar ben bé quasi 2 anys. Vam crear una oficina tècnica ad hoc, on vam juntar-nos COBOI com a laboratori d'innovació pública, participació ciutadana de l'Ajuntament de Sant Boi i la unitat d'anàlisi de polítiques públiques, i vam generar un equip ad hoc per treballar amb diferents agents del territori la sortida, entre cometes, o les accions a desenvolupar després de la crisi del Covid. Això va durar 2 anys. Bé, va ser un procés llarguíssim. Quina va ser l'aportació específica de COBOI? COBOI va aportar metodologia. No sé si algú potser ja ho sap, però si no, per si de cas ho dic. Diguéssim, nosaltres, la nostra joia de la corona ha estat una metodologia que hem creat nosaltres mateixes a partir de l'estudi d'altres existents molt bones, no ens hem inventat res, però sí que hem customitzat una metodologia que es diu Mètode 417, que està a la nostra web amb 3 llengües, català, castellà, anglès. I aquesta metodologia el que feia era posar ordre, diguéssim, endreçar el procés participatiu i d'acció tots aquests agents, no?, que es posaven a pensar. Vam crear comissions, doncs comissions econòmiques, de salut, etcètera, etcètera, etcètera. Números. Ara no els tinc davant, no els podria haver preparat, però així a grosso modo. Hi han hagut més de 50 i pico... Perdona, que m'estan escrivint pel xat justament ara i m'està sortint el soroll de tot el rato. Un moment. A veure, però és igual. El que deia, hi ha hagut més de 50 i pico accions codissenyades, pressupostades, planificades i ara ja executades en diferents grups de treball. que han participat més d'una vuitantena de persones. Al final, les més fermes van ser unes 50 i pico persones representants de territori, tant de l'àmbit acadèmic com més d'organització de ciutat organitzada, a través d'associacions, també representants de l'administració pública, és a dir, totes les entitats, aquesta famosa quadrupèlix, del Sant Boi, van estar representades, aquestes hèlics, aquesta tipologia d'agents, des del disseny fins a l'execució de les accions. I això hem tingut inclús una presentació formal fa uns mesos, on es va explicar com estava cada projecte, quin projecte havia caigut. És evident que projectes poden caure, no passa res, no? També forma part de... I m'ha de reivindicar això, no? És a dir, va ser un procés llarg on vam posar a prova el nostre mètode, on vam posar a prova la intel·ligència col·lectiva, on vam posar a prova el compromís compartit dels diferents agents, no només de l'administració pública, on va haver, pel meu gust, m'hagués agradat que hi hagués més pressupost, però aquestes coses, doncs mira, no depenen d'un, i és així, i també s'entén. Però van haver recursos o algunes accions destinats a ser executades. Això va ser un exemple molt interessant, on el mètode, diguéssim, va ser la prova de foc. El vam estrenar pràcticament amb tot un pacte de ciutat. Per tant, un dels exemples més il·lustratius de Coboela. I també en aquest tema més de meteorologia, per exemple, vam fer un parell, nosaltres som ciutat pilot de l'agenda urbana, 2030, i vam fer un parell de pilots, i et destacaré un d'ells, que va ser interessant, és vam juntar a Coboela tot el sector de l'automoció de Sant Boi, que com saps és molt important a Sant Boi. L'automoció està en, no sé si el 90 i pico per cent de marques d'automoció estan a Sant Boi, per tant és un sector superfort. I es van reunir al laboratori desenes de representants del sector, també en l'estació pública, també del món acadèmic, on es van debatre el futur del vehicle elèctric amb pros i contres, amb realment quins serien les properes, com diguin, els propers anys, les properes dècades, quines alternatives hi havia. És a dir, era com posar en comú, veure o visionar entre totes quin seria l'escenari, no? Cap a on anava el sector. Jo crec que això va ser també és molt il·lustratiu i és molt paradigmàtic del que a mi personalment m'agradaria que passés d'una manera molt més habitual, no? És fer servir aquest tipus de laboratoris per conjugar tot aquest tipus d'interessos, de compartir les visions i de treballar plegades cap a fins acordats, no? I cap a visions compartides. Això per mi és molt paradigmàtic. Un parell d'exemples més ràpids. Un exemple relacionat amb aquesta aproximació més d'anàlisi, més de coneixement o de gestió del coneixement, seria una cosa tan simple com que ens hem inventat uns cafès durant l'època de la pandèmia, que eren una hora a la setmana amb directius i directives de l'Ajuntament de Sant Boi, que el que vam fer va ser posar fre, encara que fos una hora a la setmana, amb tota la... que ja ens queda lluny, no? Però amb tota la intensitat i l'estrès que suposava la gestió de tota la crisi, no? Doncs vam aconseguir reunir per una hora, agafar pausa, agafar distància, convidar expertes sobre temàtiques específiques de rabiosa actualitat en aquell moment, i el que vam fer així com a novetat va ser revertir el que normalment és una xerrada, posem d'un 50-60% i després tenir un 20-30% de diàleg o de preguntes, ho vam invertir. Convidàvem una experta perquè en molt poc temps, normalment 15 minuts, generés un trigger, generés un... com un dispar, un disparés una sèrie de temàtiques que posés sobre la taula, no? I després tinguessin 40 minuts ben llargs entre tots els directius i directives de l'Ajuntament poder dialogar, poder pensar, poder plantejar-se alternatives. Jo crec que aquest format, que té un nom que és molt, 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 molt mundà, que és cafès, però que en el fons, després de cada trobada, fèiem un informe, un full resumit dels principals titulars d'aprenentatges, on cada responsable es podia portar els seus aprenentatges a casa. Aquesta gestió del coneixement, que també tenim altres exemples, però aquest és bastant il·lustratiu, crec que també ens representa bastant. I per últim, estic enrotllant molt, i per últim, que sí, una cosa en la que estem ara bastant, jo crec que tinc la intuïció que pot ser algú que pot funcionar molt bé, és que ens estem posant en la millora del procés. O sigui, vam començar d'una manera molt orgànica provant coses i compartint-nos amb la resta de la casa. Vam començar fent una espècie de tutorials molt, molt àgils, amb uns fulls de ruta molt ben dissenyats per temes de facturacions, per exemple. És a dir, com una espècie de xuletes per donar als clients externs, o sigui, als proveïdors de l'Ajuntament, com una espècie d'eina molt visual per aclarir-se com factura l'Ajuntament. D'això ara estem coquetejant amb la intel·ligència artificial i estem fent també protocols de testejos, d'eines, no les 50.000 que estan sortint, sinó aquelles escollides que creiem que poden ser útils per a l'administració. Estem començant a testejar-les i intentar fer algun tipus de protocol perquè també la resta de companyes se'n puguin beneficiar. I també en temes de dades, temes de gestió de dades. També estem fent servir, resumint, el laboratori per testejar eines, perquè ens ajudin a millorar processos administratius, que també és superinteressant.
Em sembla interessant aquest tema, que seria una miqueta com millorem els processos de gestió de l'administració amb la seva relació amb el ciutadà. Els famosos tràmits digitals, que són per facilitar les coses al ciutadà, però a vegades és una miqueta farragós entendre què s'ha de fer.
Ah, però com que això, almenys el nostre ajuntament depèn del Departament de Transició Digital, òbviament nosaltres no pretenem fer coses que no ens pertoquin, primer perquè no en sabem, però el que sí que els estem oferint, o els volem oferir de manera, jo crec que de vegades serà més insistent, i jo crec que estem tenint bona resposta, és dir-los al Departament, escolteu, Departament de Transició Digital, vosaltres esteu en aquests temes. Voleu fer servir el laboratori com early adopters per anar provant cosetes i poder analitzar-les i després vosaltres tenir com un espai on testejar coses? Jo crec que aquesta relació de fer servir laboratori com a espai de testeig, molt important, en coordinació amb els departaments que els hi pertoca aquesta responsabilitat, perquè, obro parèntesi, això és l'elefant blau, eh? Segur que la gent que ens escolta i tu mateix sabem que tot quan hi ha algun tipus de proposta d'innovació genera reticència, genera incredulitat i genera una certa incomoditat. Per tant, és molt important que aquests departaments amb els quals vulguis col·laborar no se sentin com que hi ha una ingerència de competències. Res més lluny de la realitat. Però això, ens agrada no, es percep molt sovint així. Per tant, entre cometes, per compartir això, jo crec que és interessant, estem posant molt de focus en deixar ben clar que no és la nostra intenció. Que la nostra intenció és simplement ser una eina que encara sigui més útil per a la resta de companyes, no?
M'ha agradat molt això que acabes de dir, de ser un espai de testeig en coordinació a la resta de departaments per respondre als reptes. Aquesta també seria com la síntesi de la nostra conversa, que crec que amb aquesta idea, que crec que és molt bona, podríem acabar la xerrada d'avui.
Perfecte. Doncs si et sembla que està bé i t'ha semblat prou interessant, doncs content.
M'ha semblat molt bé. Doncs acomiadem la xerrada. Moltes gràcies, Sergi, per haver estat en aquesta conversa. Un plaer.
Molt bé. Gràcies a tu. Molta sort amb el podcast també. Gràcies, molt bé.